setmana més que ja ens acompanya el company Xavi Pastor. Xavier, què tal? Bona setmana, bon dilluns.
Hola, bona tarda.
Aviam, avui dilluns mogut, informativament parlant, i tot així de sorpresa, bàsicament. Comencem, anem a pams. Primer pels canvis del govern de Pere Aragonès. Tornen dues exconselleres i marxa, per tant, Teresa Jordà, històrica política que ha deixat al capdavant, que ha estat al capdavant de les polítiques d'acció climàtica en els darrers anys al govern. Jo et volia preguntar, a què atribueixes aquests canvis? No sé si veus una manera d'Aragonès de guanyar temps i retirar de la primera línia consellers amb poc suport, no?, dins dels sectors de la societat que els hi afecta, com per exemple Cambrai, enfadat amb els sindicats d'educació, i Fernández amb tot l'embolic de la B40, que no ha durat ni 8 mesos al govern. Com ho veus tot plegat?
Doncs jo ho atribueixo als últims resultats electorals a les municipals.
Tot i que Aragonès diu que no.
Bueno, ell pot dir el que vulgui, però el que ens queda als ciutadans és que després del moviment del president Sánchez, qualsevol cosa que es fes semblava poca cosa, ho vam parlar la setmana passada. Aleshores, jo crec que ja fa temps que aquest govern, que és un govern en minoria, és a dir, que cada cop que va al Parlament i vol aprovar alguna cosa, necessita dels altres grups parlamentaris per poder aprovar qualsevol cosa, té aquest punt de debilitat. És a dir, té aquest punt de contínuament d'estar negociant-ho tot, que està bé, negociar-ho tot està bé, però sí que és veritat que hi havia alguns consellers, no només el de mobilitat o el d'educació, sinó altres, per exemple, també d'interior, que han tingut els seus problemes, Mossos, amb reprovacions, etc. Per tant, és un govern delicat, és un govern delicat. Per tant, jo entenc que aquest moviment el que pretén és reforçar-se cap a dintre. És a dir, han anat a buscar un perfil de conseller amb experiència i, per tant, que no hagi d'aprendre res, sinó que ho tingui tot après. Concretament, jo destacaria a l'Anna Simó com una consellera amb molta experiència. I jo diria també gent de partit, evidentment, només faltaria, perquè si governa Esquerra s'entén que els consellers han de ser Esquerra, però també gent que sàpiga entendir ponts, en aquest sentit, en aquest terme de negociació que dèiem, no? Que tingui experiència i que també siguin gent que per l'altre costat siguin polítics que tinguin un reconeixement o que tinguin una vàlua reconeguda per les altres. No hem d'oblidar, i ho tanco aquí, Xavi, no hem d'oblidar d'on venim. Venim d'un govern de Junts i Esquerra on el president Aragonès proposa que els consellers que entrin siguin nous. És a dir, que no vinguin cap de l'anterior govern d'Andorra, que s'havia parlat que era un govern que no governava, que era un govern independentista, que no pretenia que la Generalitat tingués funcions, diguéssim, de govern, sinó que el que volia era, diguéssim, d'alguna manera generar una certa crisi interna per posar damunt de la taula doncs, que s'havia d'anar cap a una independència i que l'autonomisme no s'havia de gestionar. Per tant, venim d'un govern de gent nova, amb poca experiència, o noms nous, i que ara anem cap a un govern on el que s'intenta és reforçar perquè s'ha decidit que no es vol avançar eleccions i, per tant, que es vol arribar a final d'any on se tinguin que tornar a aprovar pressupostos i potser en aquell moment sí que hi haurà alguna proclama d'eleccions. Però, al moment, s'intenta reforçar el govern, no?
Veiem com acaba, perquè avui a la compareixença he vist a Aragonès molt convençut d'allargar el mandat fins a l'any 2025. Sí. Veiem com li van amb els pactes i també del suport popular que acabin aconseguint aquests nous consellers. Però l'altre foc d'actualitat del dia ha estat posat a Itàlia, no?, amb aquesta mort de Silvio Berlusconi, històric primer ministre d'Itàlia, envoltat, ho comentàvem abans, de forces polèmiques, fora de l'àmbit polític. I, de fet, et volia preguntar que ens ho analitzis, si estàs d'acord en que Berlusconi se'l coneix, almenys aquí, se'l coneix més pel que va fer fora de la política que per la seva gestió com a primer ministre, no? Així que, com a politòleg, com s'explica tot això? Avui a Ràdio Estel, per exemple, hem tingut una analista que ens ha dit que va fer de Trump abans que Trump, Silvio Berlusconi.
Sí, passa que jo crec que amb més classe, és a dir, amb més estil, jo diria que amb més estil. No era un destraler, no era com el Donald Trump. Donald Trump és un home destraler, és un home que pretén, doncs, ha fet de la seva vida de negocis destralera i diu a les seves memòries, o les memòries que se li han fet, que ell és un tauró i que el que li agrada és tenir taurons al davant per veure qui devora qui, no? Jo crec que si Berlusconi era un home que venia dels mitjans de comunicació, va tenir els seus mitjans de comunicació, va ser un home modern en aquest sentit, no? Va fer de la televisió italiana, doncs va fer molts programes en el sentit de que fossin espectacle, no? D'aquesta espectacularització de tot el que feia, no? Que van arribar també aquí a Espanya, de la mà de Telecinco. jo crec que és un home que, a més, tenia una pota que era els mitjans, una segona pota que era el futbol. No hem de recordar que estava al capdavant, doncs, el Milan, per tant, que diguéssim que tenia dues potes interessants a l'hora d'arribar a la ciutadania o arribar a la gent amb espectacles, fixa't, de tenir-los, deixem-ho dir així, a donar una mica de circ, Es tenia, diguéssim, allò, hipnotitzat, i va arribar a la política. Va arribar a la política i allà ell va fer de la política, doncs, la seva figura. Va crear un partit que girava al voltant d'ell. Era el partit de Silvio Berlusconi, no? Força Itàlia, però era un partit que era fet per ell i perquè ell fos president. Per tant, jo no diria que fos un Trump, però sí que ell va fer de la personalització tot una... Bueno, va fonamentar tot el que feia, no? Els mitjans, el futbol, no? Tot em recorda la millor època de Silvio Berlusconi, com la millor època del Milan, doncs la millor època de la... o una època molt bona de lo que seria l'espectacle televisiu, darrere del Silvio Berlusconi. I no sé si la gent deu recordar la meva època de política italiana, però sí la més entretinguda, suposo que sí, pels debats que hi havia i com hi era ell, no?, com a figura.
Doncs, en tot cas, quedarà en el record la història d'Itàlia, aquest exprimer ministre Silvio Berlusconi, que ha mort avui als 86 anys. I una altra figura que també serà recordada, ara deixem la política de banda, però destensionem una mica, parlem ara de futbol, no?, aquest dissabte. Pep Guardiola, el català, l'entrenador català, va guanyar la primera Champions lluny del Barça. És el segon triplet que aconsegueix l'entrenador de Santpedor amb un altre equip. Per tant, com a futbolero, Xavi, també pregunto, s'acaba la discussió de millor entrenador de la història o encara és una mica agosarat dir-ho? Encara ho pot millorar bastant, Pep Guardiola?
Jo et diria que des del punt de vista del joc, del futbol, del joc associatiu, col·laboratiu, aquell joc que ens agrada mirar, que ens disfrutem... És a dir, si tu no ets de cap equip, i tu veus la final del dissabte a la nit i t'agrada el futbol i no ets de cap equip, que això és difícil, evidentment, que t'agrada el futbol i no siguis d'un equip, tu estàs content de veure el City de Guardiola com juga, com estaves content veient el Futbol Club Barcelona de Guardiola. Per què? Perquè presenta un joc molt entretingut i on realment veus que tots els jugadors participen d'aquest joc. És un joc on la gent disfruta. Hi ha una idea, no? I que, a més, va associat a això que en diem joc més resultat o joc igual que resultat. I ara que vinc a respondre't a la teva pregunta, no és com estigui de fugir. Mm-hmm. Jo et diria, segur que hi ha entrenadors millors respecte als resultats. Si no estic equivocat, em sembla que Ancelotti té una Copa d'Europa més que Guardiola. Però si tu mires els equips d'Ancelotti, no juguen a tenir la pilota, no juguen a disfrutar del joc tots alhora, no ataquen tots, no tots són partícips d'una mateixa idea, no? Hi ha uns, sobretot, molts es defensa molt, es juga al contraatac, és un joc més egoista des d'aquest punt de vista. La persona que el veu, veu un equip que juga i l'altre que es defensa, no?, i que surt al contraatac. I jo crec que des del punt de vista de joc més resultat, sí que Guardiola, avui per avui, és el millor entrenador jo diria d'Europa. Potser del món és molt agosarat perquè posem molt la mirada occidental i no mirem a Sud-amèrica, no mirem a altres cantons, no? Però sí que Europa sí, és el millor entrenador respecte a joc i resultat. És aquesta fusió, aquest binomi, aquest equilibri de joc i resultat. I em va sorprendre el poc emocionat que estava Guardiola quan es van donar la Copa. No sé si és que és un home tan... S'ha tornat un home tan fred i tan calculador, no?, que ho calcula tot, o potser era un... s'estava retenint. Però bueno, va sobtar, no?
Potser és que estava ja bastant convençut que guanyaria aquesta Champions i que tampoc
potser
li va fer gaire il·lusió. Segur que sí, evidentment. Xavier Pastor, gràcies per acompanyar-nos un dilluns més aquí a l'Estel Migdia. Ens retrobem la setmana que ve.
Vinga, fins la setmana que ve. Gràcies.